Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 21 de juliol, en què parlam de trànsit. 17 persones han perdut la vida enguany a les carreteres de les Balears i, una vegada més, la pitjor part se l'enduen els usuaris vulnerables. Dels darrers 3 casos, que s'han produït en només 24 hores de diferència, un era vianant, l'altre motorista i el tercer ciclista. També hi ha una circumstància afegida, i és que d'aquests 3 casos, 2 són atropellaments i el conductor del cotxe es va donar la fuita. Un d'ells va ser localitzat poc després i en l'altre encara el cerquen. En concret, és el cotxe que va envestir un ciclista de 83 anys a Pollença. A les 8:30 parlarem d'aquest tipus d'accions i quines responsabilitats penals se'n deriven amb l'advocada especialitzada en accidents de trànsit, Neus Canyelles. Tot d'una més ho ampliam abans, però repassam els titulars del dia. I hem de parlar d'una nova agressió d'un pacient al personal sanitari. Ho han denunciat 2 professionals al centre de salut de Sineu.
L'home es va desplaçar en aquest centre per rebre atenció mèdica i, segons ha detallat l'IB Salut, ja estava molt agitat. Va insultar el personal sanitari i va malmetre les instal·lacions. A les 12 es farà avui una protesta silenciosa en aquest centre per condemnar els fets.
Les Balears lideren la caiguda de la concessió d'hipoteques, que davalla un 20%.
Concretament, el mes de maig se'n varen constituir 827, el de 120 més gran de tot l'Estat, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. De mitjana, el tipus d'interès va ser de quasi el 3%.
I l'equip de govern de Menorca confia que l'autoritat portuària autoritzi aviat la instal·lació de càmeres de control de vehicles al port de Maó.
La principal dificultat és la protecció de dades dels vehicles i dels ocupants. D'altra banda, a Mallorca, el Consell diu que preveu aprovar la llei de limitació d'entrada de vehicles al mes d'octubre. La patronal del cotxes de lloguer reclama que els informi com més aviat millor del nombre màxim que es fixarà.
I avui, el nom propi a la crònica judicial és el de Julio Martínez Martínez. Recordem que és l'empresari, soci de José Luis Rodríguez Zapatero i un dels principals investigats en el cas Plus Ultra. Avui mateix declara davant el jutge.
I ho fa hores després d'haver confessat per escrit la seva implicació i la de l'expresident del govern espanyol en el rescat de 53 milions d'euros a la companyia aèria. També ha admès haver rebut una comissió de l'1% per la intermediació.
I Andy Burnham ja és el nou primer ministre del Regne Unit després d'acceptar l'encàrrec del rei Carles III per formar govern.
I know people at home are fed up with politics.
Assegurava que la gent està farta de política i que ha promès els majors canvis en els darrers 40 anys. Arriba al càrrec després de la dimissió de Keir Starmer, que assegura que deixa una economia més forta i una defensa més sòlida.
I en els esports, atenció en aquest so que ens arribava des d'ahir des de Madrid.
Somos más fuertes. Viva España. Gracias.
Aquest és un resum de tot allò que vam sentir. Segons dades oficials, 2 milions de persones van celebrar a la capital el títol de campions del món de la selecció espanyola de futbol. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Un autobús descobert va recórrer els principals carrers de la capital en visita a la Zarzuela i la Moncloa per acabar la festa a Cibeles. Allà varen parlar els jugadors i el seleccionador Luis de la Fuente com a cloenda d'un Mundial 2026 que ha coronat el futbol espanyol.
I pel que fa al temps, avui ha estat una nit molt càlida a determinats punts de les Balears i sembla que durant el dia les temperatures també seran elevades. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. Continuem dins una situació d'estabilitat marcada per aquests valors de temperatura elevats. De fet, avui la mínima ha tornat a registrar valors de nit tropical i nit tòrrida arreu de les illes, amb valors que no han davallat dels 28, per exemple, al Port de Sóller, Banyalbufar o també al Far de Capdepera. De fet, hores d'ara la màxima ja s'ha enfilat fins als 35 i 36 graus a punts de la Serra de Tramuntana, com per exemple l'estació de Lluc i també el municipi de Banyalbufar. Fa valors que s'han registrat avui durant la matinada. Concretament, avui el cel tornarà a venir marcat per la presència d'intervals de núvols mitjans i alts, juntament amb la pols en suspensió. Això sí, cap al capvespre s'espera que puguem veure més estones de sol amb el permís d'alguns intervals de núvols prims. El vent bufarà fluix de gregal i també de llevant amb una situació marítima marcada pel marejol amb l'aparició d'alguns redols de maror cap al capvespre al sector nord, tant de Mallorca com també de Menorca. Recordant pel que fa a la temperatura màxima que continuen actius els avisos per temperatures elevades. De fet, es preveu que avui arreu de les illes quedem amb valors per damunt dels 35, mentre que a l'interior de Mallorca ens podríem tornar a enfilar fins als 39 graus. A hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Maó, 27 a Palma i 26 a l'estació d'Eivissa.
I ho heu sentit bé, 35 o 36 graus s'han registrat ja en algunes zones de la Serra de Tramuntana. No sé com haureu passat el vespre els que esteu per allà, però molts d'ànims. Esperam que sigui una mica més aguantador aquest dia. Ara són les 8 i 5 minuts. Rafa Andrés és el control tècnic, Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Un total de 17 persones han mort ja a les carreteres de les Balears enguany. 3 víctimes mortals s'han registrat en només 24 hores en 3 accidents diferents. 2 han mort atropellades i la tercera en un accident de moto.
Precisament pel que fa en aquest accident, la víctima és un home de 52 anys que ha perdut la vida a la carretera que va del Cudi al Port de Pollença. El servei d'emergències s'han traslladat fins al lloc dels fets, però ja no han pogut fer res per salvar la vida a la víctima. Hores més tard, i també a Pollença, un altre home, en aquest cas de 83 anys, ha mort atropellat mentre anava en bicicleta. La Guàrdia Civil cerca el presumpte autor que ha fugit del lloc del sinistre.
Aquests dos successos han tingut lloc aquest dilluns. Pel que fa a l'atropellament mortal de diumenge a la carretera de Cala Mesquida, Capdepera, avui està previst que passi a disposició judicial el jove de 21 anys, presumpte autor dels fets i que va donar positiu en la prova d'alcoholèmia.
I la víctima en aquest cas és un turista de 55 anys que s'allotjava a un hotel d'aquesta zona, va ser envestit quan anava a peu, l'impacte va ser tan fort que el va desplaçar diversos metres, el cotxe implicat en l'accident va ser localitzat després a un pinar 300 metres més enllà del lloc dels fets, precisament en nombrosos danys.
I no només han de lamentar víctimes mortals a la carretera, també a la platja, concretament a la de Sant Bou, on un home de 62 anys ha mort ofegat. Els serveis d'emergència van rebre l'avís que l'home havia estat rescatat de l'aigua i que no respirava. Es van desplaçar una ambulància de suport vital bàsic i una altra de suport avançat, però no van poder reanimar-lo. I també tenim novetats en l'operació contra el crim organitzat, que ha acabat amb 7 detinguts a diversos municipis de Mallorca. Es tracta de la segona fase d'una investigació que s'anomena Joker Val Yayo, en la qual s'ha escorcollat un local a Palma i altres 9 a Alcúdia.
L'operatiu està format per agents de la Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància Duanera i ha finalitzat amb 7 detinguts, com dèiem, presumptament tots ells relacionats amb delictes de tràfic de drogues, de blanqueig de capitals i també de pertinença a banda criminal.
I ho destacàvem els titulars. Dues sanitàries del Centre de Salut de Sineu han estat agredides, han denunciat un pacient per insultar-les i malmetre les instal·lacions. Avui a les 12 es guardarà un minut de silenci en forma de protesta. I ara són les 8 i 8 minuts. Finalment es va suspendre el desnonament que estava previst per dilluns al barri de Sant Gotleu de Palma. Les persones afectades eren una família amb 2 fills menors, un amb autisme greu que, segons ha informat la plataforma Stop Desnonaments, entraren a l'immoble amb un contracte de lloguer que va resultar ser una estafa. En concret, era una persona que es feia passar pel propietari, Neus Pericàs.
L'immoble, segons l'entitat, ha passat per mans de 2 immobiliàries fins que un particular el va comprar i ara en reclama el desallotjament. Una vegada que la comitiva judicial s'ha presentat a l'habitatge, s'ha comunicat la suspensió del desnonament gràcies a un recurs presentat per l'advocat de la família. El pare de la família afectada ha explicat que, tot i sentir-se alleujat per la suspensió, la situació segueix sent tensa. Afirma que ha intentat arribar a un acord amb el nou propietari des de fa temps i que fins i tot ha fet una oferta de compra.
Ahora todo el mundo sabe que aquí en Mallorca no hay piso para alquiler. Yo trabajo, tengo fijo discontinuo, pero nadie quiere ofrecer a mi mujer para alquilarlo. Eso es lo que hay. Yo le he dicho, vale, si tú quieres hacerlo, alquiler opción de compra y mejor.
La família ha rebut el suport d'una vintena de veïnats que han fet una barrera humana a les portes de l'immoble. El portaveu d'Stop Desnonaments, Joan Segura, ha demanat al govern que apliqui les mesures necessàries perquè aquesta família pugui accedir a un habitatge.
També el govern balear també pot aplicar l'article 3 i l'article 6 de la llei d'habitatge de les Illes Balears. I aquests articles permetrien donar un habitatge a la família, un habitatge públic a la família. Nosaltres sol·licitarem tot el que puguem sol·licitar i resistirem fins on haguem de resistir.
De moment, el desnonament queda suspès fins que el jutjat resolgui el recurs presentat per la defensa de la família.
Una situació complicada que ens du a parlar d'un concepte, el d'angoixa residencial, que inicialment es relacionava amb el turisme i que ara s'ha reconvertit per la crisi habitacional.
El catedràtic de Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, va crear en els anys 90 aquest concepte que definia una sensació que tenien els illencs com a de viure en una ratera, per dir-ho d'alguna manera, una situació de saturació, ja que en temporada alta notaven un augment de la congestió, sobretot a les carreteres, a més d'un major consum de recursos naturals, com per exemple de l'aigua. Ara, diu Salvà, aquest concepte ha canviat i se relaciona també amb l'emergència d'habitatge.
Dona preferència a l'habitatge, vull dir, en el tipus d'ús turístic, moltes vegades ni tan sols legal, sinó il·legal, en contra, diuen, de lo que haurien de ser donar solució a les necessitats residencials de la nostra població i de tota aquesta població que ve feina aquí.
I per cert que han conegut una dada més relacionada amb l'habitatge, i és que les Balears lideren la caiguda de les hipoteques concedides, amb gairebé un 20%. Concretament, el mes de maig se'n van constituir 827. És el descens més gran de l'Estat, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
El director d'estudis del portal immobiliari pisos.com, Ferran Font, assegura que després de mesos de caiguda en les operacions de compra-venda i de l'assignatura de manco hipoteques, la previsió a curt i llarg termini és que el mercat balear a poc es vagi normalitzant.
Els tipus d'interès que no estiguin tan baixos o que hi hagi canvi de política del Banc Central Europeu respecte als tipus d'interès i comencin a anar una mica a l'alça, doncs el que faran serà frenar una mica aquestes transaccions, perquè durant el 2025 hi ha hagut força compradors que han anticipat la compra precisament per poder aprofitar aquesta situació de tipus més baixos.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 8 i 12 minuts. És un dels temes d'aquest estiu i de cada estiu a cada una de les illes de les Balears. L'equip de govern de Menorca confia que l'autoritat portuària autoritzi aviat la instal·lació de càmeres de control de vehicles al port de Mahó, una passa prèvia a aquest recomptar els vehicles a possibles limitacions. Ho ha reconegut el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, al pla del Consell, Àngel Camarasa.
Delgado ha detallat que ja s'ha enviat tota la documentació i informació tècnica requerida per l'ens portuari per poder procedir a iniciar el recompte de vehicles que accedeixin a Menorca. La principal dificultat és la protecció de dades dels vehicles i ocupants. Al port de Ciutadella ja estan instal·lats els dispositius per llegir les matrícules i controlar els fluxos d'entrada i sortida.
Por lo que esperamos tener la autorización en breve y proceder a la instalación de la misma forma que se hizo en el puerto de Ciudadela, donde está funcionando la cámara satisfactoriamente y aportando los datos necesarios.
A explicacions que ha donat a preguntes de Més per Menorca, que reclamava que les dades dels vehicles a cada port fossin públiques. També que la navillera Corsica Ferris faciliti aquesta informació. És, de fet, l'única que opera el dic de Somblanc que no ha signat l'acord. La proposta ha estat rebutjada i tampoc ha prosperat la iniciativa del PSOE per iniciar la modificació de la llei reserva de biosfera que ha de donar garanties jurídiques a la limitació de vehicles. Així ho ha defensat la portaveu Susana Mora.
Si han arribat a un punt de consens en delimitació d'entrada de vehicles, tenint les eines en el nostre abast i la capacitat d'arribar a acords, comencem fent feina ja amb una taula de negociació, passem els acords que surtin d'aquesta taula de negociació per esplè, per validar-los i que tinguin entitat suficient per després ser tramitats davant del Parlament amb l'acord de totes les forces polítiques. I en paral·lel, paguem feina amb aquest reglament necessari perquè el 27 després no ens trobem que tenim llei per no tenir reglament i no podem tornar a aplicar la mesura.
L'equip de govern ho ha rebutjat, assegurant que ja està treballant-hi, mentre que Més per Menorca nega que sigui necessari fer aquesta modificació legislativa.
I ahir vos comentàvem que hi hauria una reunió important entre el Consell de Mallorca i les empreses de lloguer de vehicles, que finalment ens ha donat a conèixer algunes claus de la futura limitació de l'entrada de vehicles. El Consell ha dit que l'aprovarà l'octubre i la patronal dels cotxes de lloguer reclama que els informi com més aviat millor del topall de vehicles que hi haurà a l'illa.
La institució insular ha explicat a la patronal AEVAP que a partir del pròxim mes de novembre cada empresa sabrà quina serà la seva flota. Les primeres xifres apunten que el pròxim estiu hi podria haver entre 100.000 i 120.000 cotxes manco a Mallorca. El president d'AEVAP és Ramon Reus, que quantifica la seva flota a Mallorca en uns 23.000 vehicles de lloguer, assegura que vol claredat amb les xifres per fer una previsió de compra en vista a l'estiu que ve. En l'estiu que ve, amb tot, està content que es topi l'afluència de cotxes.
Tant els grans com els petits, i mitjan 30 cars, però jo crec que poden viure perfectament en la condició que no ho escriurà.
En el cas de Bernat Sansó, d'Autos Mallorca, Rentacar, compta amb una flota d'uns 300-450 cotxes i ha confessat que la nova regulació li genera incerteses.
Tots els canvis tenen coses bones i dolentes i jo espero que siguin més coses bones que les dolentes. Esperen que sigui algo com es ajudi a tota la gent de Mallorca, que el tràfic millori i si la regulació està ben feta i gestionada, esperen que tots puguem estar contents.
El conseller insular de Territori i Mobilitat del Consell, Fernando Rubio, ha demanat a les empreses de lloguer de vehicles que informin al Consell de quina és la seva flota per avançar amb l'estudi de càrrega i comptar amb la informació com més aviat millor. També ha detallat alguns punts del calendari.
Més o manco el mes d'octubre pot estar aprovada la llei. Les feines que nosaltres estem fent per aplicar la llei ja les estem treballant. Per tant, en el mes de novembre nosaltres ja podríem tenir totes aquestes dades que els hi podríem traslladar a les empreses, a les federacions, perquè ells pues, puguin fer pues, les seves previsions.
La previsió del Consell de Mallorca és que la llei per limitar els vehicles de lloguer i aquells que entren a través del port es pugui aplicar l'estiu de 2027.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Molts cars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Ara són les 7 i les 8 i 17 minuts. Comença la tercera onada de calor d'aquest estiu amb temperatures que es tornaran a enfilar avui de valenta a totes les Balears. La pitjor part serà a l'interior de Mallorca, com ja és habitual. Allà hi haurà vistarons amb temperatures màximes que fregaran els 40 graus. La sensació de basca tornarà a ser acusada, ja ho és en aquestes primeres hores del dia. Menorca i les Pitiuses romandran en avís groc amb mitjanes de 36 graus.
Així és. A partir de les 12 del migdia, l'AEMET activarà l'avís taronja a tots els municipis de l'interior de Mallorca, on la sensació tèrmica serà superior als 39-40 graus per l'elevada humitat relativa. S'espera, per tant, que en algun punt geogràfic la basca sigui del 100%, com per exemple a Llucmajor i també Porreres, entre d'altres. Avui la previsió és que es tornin a batre rècords en els termòmetres l'endemà dels 40 graus a Sineus, 39 a Binissalem i també a Sa Pobla. Crida especialment l'atenció a les temperatures mínimes d'aquesta passada matinada, nits tropicals, també alguna de tòrrida, per exemple, al Port de Solla, on els termòmetres no han baixat a tensió dels 28 graus, com també al Port de Pollença i a Portopí i Cap de Pere, amb 27 graus centígrads. Aquesta calorada ha tornat a activar el nivell màxim de perill d'incendi forestal a bona part dels municipis de Mallorca. En aquest cas, avui precisament es presentarà el dispositiu especial de prevenció contra els incendis forestals per dia 12 d'agost, ja ho sabeu, el dia de l'eclipsi.
I precisament a Eivissa, els ecologistes del GenGob demanen mesures urgents davant d'aquest risc extrem d'incendi forestal. Han registrat un escrit davant el Consell i la Direcció General d'Emergències per protegir la població i els espais naturals. Consideren que la situació és de màxima gravetat. Elena Gregori.
Els ecologistes alerten que l'elevada afluència de persones als espais naturals durant episodis extrems incrementa el risc d'incendi. Agnès Vidal és educadora ambiental del GenGob Eivissa.
Ara mateix vull dir, tenim un còctel explosiu, vull dir, tenim unes temperatures extremadament altes, hi ha una sequera que és evident, vull dir, ha plogut moltíssim aquesta primavera i està tot rostit, que ha agreujat amb la quantitat de persones, és evident que és el que podria passar, no? Vull dir, i no volem que sigui massa tard per a que es prenguin aquestes mesures.
El gent reclama al govern restringir l'accés dels vehicles a espais forestals, demanen que s'informi als turistes allotjats a habitatges vacacionals del risc d'incendi, així com més vigilància als propietaris forestals.
I a Eivissa, justament, tenim un model urbanístic, vull dir que tenim moltes cases disseminades, hi ha molta casa envoltada de bosc que no estan complint les franges de protecció d'incendis, no? Vull dir, hi ha molt poca restricció i la poca que hi ha no s'està complint.
L'escrit que han fet arribar al govern adverteix també que les mesures adoptades pel dia de l'eclipsi són insuficients i que es podrà pujar sense restriccions fins a Satalaia, el punt més alt d'Eivissa.
I enmig de les onades de calor consecutives, un sector denuncia que ha de fer feina sense aire condicionat i amb temperatures que poden arribar fins al 35 graus. Són els vigilants de seguretat de l'aeroport de Palma que acusen Aena de no trobar solució a un problema que es repeteix cada any.
Una plantilla que està formada per un centenar de treballadors i el secretari general de la Federació de Seguretat Privada d'Uso, Miguel Cenyudó, critica que Aena reconegui que les màquines estan rompudes però que no faci res per arreglar-les.
Trabajar 8 horas a 35 grados, del cara al público, a tener un público, además, la cantidad de público que pasa por ese aeropuerto, que lo que hace es subir más las temperaturas, evidentemente, porque el cuerpo humano genera calor. És infrahumano. Trabajar en aquestes condicions no són adequades.
La situació ha estat denunciada pel sindicat davant la Inspecció de Treball i l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, que depèn del govern.
I on també s'ha denunciat aquesta falta de refrigeració ha estat el Centre de Salut de Can Pastilla. Aquest dilluns no hi havia aire condicionat. Els usuaris i els professionals qualifiquen la situació d'insostenible. Manuel Gil és metge del Centre de Salut de Can Pastilla.
És horrible, aquí no se pot estar, tampoc no ens han duit ventiladors ni res, els pacients estan que no poden esperar molt de temps en aquesta situació.
I així ho confirmen els usuaris.
Y vengo sudando como un pollo, bueno, todos están sudando ahí, porque no funciona el aire acondicionado, no sé qué pasa con la luz.
És horrible, bochornoso, auténtico, sales chorreando, pero chorreando.
Ara són les 8 i 22 minuts. Avui estarem pendents d'una declaració, la de l'empresari Julio Martínez Martínez, el soci de José Luis Rodríguez Zapatero i un dels principals investigats en el cas Plus Ultra, que ha de compareixer avui dimarts davant el jutge. Ho fa després d'implicar l'expresident del govern espanyol en el rescat de 53 milions d'euros que el govern central va concedir a l'aerolínia el 2021. També ha admès una comissió de l'1% per intermediar en l'ajuda.
Martínez ha presentat un escrit a l'Audiència Nacional al jutge Calama, que investiga, recorda molt, el cas Plus Ultra, hores abans de declarar com imputat. Explica que un dels primers clients de l'empresa que té l'expresident va ser l'aerolínia i que la primera notícia que va saber sobre la companyia va ser el maig de 2020, quan Zapatero li va avançar que rebria una trucada dels directius d'aquesta companyia, d'aquesta empresa. L'empresari es considera pels investigadors com la figura visible de la trama.
I en les darreres hores han arribat a les Balears una setantena de migrants a bord de quatre embarcacions irregulars. Una ha estat interceptada a Sant Josep de Sa Talaia, Eivissa, i la resta a Formentera, tot en un mes de juliol en què ja han arribat a les Balears pràcticament 1.000 persones migrants en aquestes embarcacions irregulars. Els moviments migratoris han estat un dels tres temes centrals que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha abordat amb el seu homòleg algerià, Abdelmajid Tebboune, durant la seva fugaz visita al país nord-africà.
Una visita que tiene también para nosotros, para el gobierno de España, una especial importancia, porque España ve a Argelia como no solamente un país vecino, sino como un socio estratégico y sobre todo como un país amigo.
El principal objectiu era tancar la crisi oberta arran del suport del seu executiu al Marroc en el conflicte del Sàhara.
Per escenificar la nova sintonia entre els dos països, han tancat una cimera bilateral a l'octubre i incrementar el subministrament de gas algerià a Espanya. Superats els entrebancs econòmics, la seguretat i els fluxos migratoris és el que més preocupa Espanya i per això, per aquest motiu, Sánchez ha lloat allò que els uneix. Assegura que són el pont entre Europa i l'Àfrica.
Estamos convencidos desde España de que solo trabajando juntos podremos afrontar con éxito los retos que más preocupan a nuestras sociedades, como son el coste de la vida, como es la seguridad y como es también la emergencia climática que estamos sufriendo nuestras sociedades, particularmente el Mediterráneo.
Pel que fa a les relacions econòmiques, Sánchez ha especificat que van més enllà de l'energètica i és que aquest viatge també pretenia augmentar significativament la presència i la inversió d'empreses espanyoles a Algèria en sectors com l'agroindústria, les infraestructures i els serveis.
I del Pedro Sánchez, que hi va tenir una jornada intensa, primer a Algèria i després va participar en els actes de la celebració d'Espanya com a campiona del Mundial. En parlam ara, quan són les 8:25 en el temps d'esports.
Informatiu Matí. Esports.
I és que la plaça Cibeles de Madrid es va convertir en l'epicentre de la celebració del segon Mundial d'Espanya. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Milers d'aficionats es varen congregar ahir vespre a la plaça de Cibeles per retre homenatge a la selecció espanyola que va celebrar amb la seva afició la consecució del segon Mundial de la seva història. Els jugadors encapçalats pel capità Rodri i el seleccionador Luis de la Fuente arribaren a bord d'un autobús descobert després de recórrer els principals carrers de Madrid en una multitudinària rua. Escoltant per aquest ordre, Cucurella, ella, Rodri i de la Fuente.
Cucurella! Cucurella! Jala, tiembla! Jala, tiembla! Somos campeones del mundo! Viva la madre que me parió!
Es un honor para mí poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años. Juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
Abans de l'acte central a Cibeles, la selecció va complir amb els actes institucionals. Els campions varen ser rebuts pels reis d'Espanya al Palau de la Zarzuela, on Felip VI els va felicitar per la fita aconseguida.
Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido. Regresáis algo magullados y cansados. Habéis encajado alguna crítica, ya esfumadas. ¿Pero qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa?
El rei d'Espanya també va voler recordar que el futbol espanyol compta amb els actuals campions i campiones del món.
España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del mundo de fútbol. Y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026 y 2023. No lo olvidemos.
Posteriorment, el combinat espanyol es va traslladar al Palau de la Moncloa, on el president del govern, Pedro Sánchez, també va donar l'enhorabona als jugadors i al cos tècnic per haver conquerit el títol mundial.
Dar unas inmensas gracias al cuerpo técnico, a los jugadores, primero por el juego, segundo por el esfuerzo y tercero por la victoria.
La jornada d'ahir va posar el punt final a les celebracions d'una selecció que, després de superar l'Argentina a la final, ja ha escrit una nova pàgina d'or en la història del futbol espanyol. I a banda del Mundial, el Mallorca ha començat la tercera setmana de la pretemporada i aquest pròxim divendres els vermells viatjaran a Marbella, on disputaran el seu segon amistós. Serà dissabte a les 7. A les oficines continua la feina per fitxar o donar sortida a jugadors, el nom del qual s'està ara més pendent, després de la continuïtat de Valiant i Pablo Torre, és el del català Jan Virgili. El futbolista té ofertes per abandonar el club mallorquinista, però els responsables de l'entitat vermella volen que es quedi al club. Seguirem molt pendents de com acaba la història amb el futbolista català. D'altra banda, també s'apropa la sortida del portuguès Samu Costa. I avui s'obri la segona fase de la campanya d'abonaments del Reial Mallorca per aquesta temporada 2026-2027, destinada als abonats que vulguin renovar el seu carnet. Aquest període permet als socis sol·licitar un canvi o una millora de la seva localitat a l'estadi Mallorca Somos. La gestió s'ha de fer exclusivament de manera telemàtica a través de l'àrea de l'abonat de la pàgina web oficial del club. Durant aquest procés, els abonats podran escollir qualsevol seient que estigui disponible, mentre que la seva localitat anterior quedarà lliure perquè pugui ser ocupada per altres aficionats. I els futbolistes de la Unió Esportiva Eivissa varen tornar a la feina ahir amb la primera sessió de la pretemporada i en l'objectiu un any més de l'ascens. Una jornada, la d'ahir, que també va servir perquè Raül Llona dirigís el seu primer entrenament com a nou tècnic del conjunt eivissenc. L'equip presenta una imatge molt renovada respecte del curs passat. De la plantilla de la temporada anterior només continuen 5 jugadors, mentre que el club ja ha incorporat 10 fitxatges durant aquest mercat d'estiu. L'AU d'Eivissa continuarà preparant el nou curs en l'objectiu d'arribar en les millors condicions a l'inici de la competició previst per al darrer cap de setmana del mes d'agost. I a banda del futbol, la campiona d'Espanya de golf, la mallorquina Luna Sobrón, competeix aquesta setmana a Escòcia, mentre que en futbol sala una sèrie de jugadors del Palma Futsal s'exposen a una sanció després d'haver jugat partits d'estiu en contra del reglament del seu contracte.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ja hem arribat a les 8:30. Ara és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dimarts. 17 persones han perdut la vida enguany a les carreteres de les Balears i una vegada més la pitjor part se l'enduen els usuaris vulnerables. Dels darrers 3 casos que s'han produït amb només 24 hores de diferència, un era vianant, l'altre un motorista i el tercer ciclista.
Hi ha una circumstància afegida, que és que d'aquests 3 casos, 2 són atropellaments i el conductor del cotxe es va donar a la fuga. Un d'ells va ser localitzat poc després, l'altre encara el cerquen. És el cotxe que va embestir un ciclista de 83 anys a Pollença.
Tot d'un en parlarem a l'entrevista. Abans, però, també destacam que les Balears lideren la caiguda de la concessió d'hipoteques, que davalla un 20%.
Concretament, el mes de maig se'n varen constituir 827, el descens més gran de l'Estat, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. De mitjana, el tipus d'interès va ser de quasi el 3%.
Recordeu que, com sempre, a les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Eivissa, el Gengob demana mesures urgents davant el risc extrem d'incendi forestal a l'illa. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Els ecologistes han registrat un escrit davant el Consell i la Direcció General d'Emergències per protegir la població i els espais naturals. Consideren que la situació és de màxima gravetat. Entre les mesures parlen de restricció de vehicles a alguns indrets. Es preocupa especialment la situació de falta de vigilància a punts que seran un pol atractiu davant el pròxim eclipsi solar del 12 d'agost, com s'atalaia de Sant Josep.
Un acord de darrera hora, el TAMIP ha permès desconvocar de manera provisional la vaga indefinida a l'empresa municipal Solla 2010. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Els prop de 80 treballadors havien de començar l'aturada aquesta passada nit pel retall en els dies festius que finalment es pagaran com a jornada extraordinària. Les dues parts, empresa i treballadors, s'han donat de marge al manco fins divendres a les 10 de la nit per desenvolupar aquest principi d'acord assolit.
I a Menorca, l'equip de govern confia que l'autoritat portuària autoritzi en breu la instal·lació de càmeres de control de vehicles al port de Mahó. Adjel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ho ha reconegut el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, al ple del Consell Insular. Ha detallat que ja s'ha enviat tota la documentació requerida per l'ens portuari per poder iniciar el recompte de vehicles que accedeixen a l'illa. La principal dificultat és la protecció de dades d'aquests cotxes i els seus ocupants. Al port de Ciutadella ja estan instal·lats els dispositius per llegir les matrícules i controlar el flux d'entrada i sortida.
Ara són les 8:32. A l'entrevista avui parlam d'accidents de trànsit i les seves conseqüències legals. Perquè aquests darrers dies hem conegut, malauradament, 2 casos d'atropellaments mortals en què el conductor ha fugit després de produir-se els fets. El primer diumenge, Cala Mesquida, Capdepera, que finalment sí que va ser localitzat i va donar positiu en alcoholèmia, i el segon, a Pollença, ahir, on encara cerquen el cotxe implicat en la mort d'un ciclista. Casos com aquests, hem de dir que són relativament recurrents i posen, evidentment, amb més risc a la víctima perquè pot retardar la primera atenció en cas d'un accident i també l'avís als sanitaris i a les autoritats. Per parlar d'aquest tipus d'accions i també de les responsabilitats penals que se'n deriven, ara saludam en directe a Neus Canyelles, que és advocada especialitzada en accidents de trànsit. Bon dia.
Bon dia, com anem?
I moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio. En primer lloc, vos volíem demanar com està en aquests moments la llei, és a dir, quines responsabilitats penals es deriven després d'abandonar el lloc de l'accident, després de provocar un accident i fugir, especialment en casos com aquests, en què, malauradament, hi ha víctimes mortals.
A veure, clar, el problema de que quan un conductor atropella un peató o té un accident i decideix anar-se'n del lloc, jo crec, i l'experiència em diu que sí, és que van en un estat d'alcoholèmia. Llavors es decideixen dir, bueno, pues perquè no me facin la prova d'alcoholèmia, me'n vaig del lloc de l'accident. Però és que realment, en aquest lot de Cap de Pere, com que li varen fer la prova just després de l'accident i va donar un positiu, jurisprudència del Tribunal Suprem ja diu que si les característiques de l'alcoholèmia poden donar un resultat positiu en el moment de l'accident, també se'l podria acusar per un delicte d'alcoholèmia. Però a part d'aquests dos delictes, tindríem un delicte de, en aquest cas, omissió del deber de socorro, perquè en el lloc de l'accident no hi havia ningú més, llavors també se l'acusaria d'un delicte d'omissió del deure de socor, i, a més, aunque hi hagués hagut més gent, se'l podria també acusar per un delicte d'abandono del lugar de l'accidente. Llavors, si tots tenim un seguro de responsabilitat civil i hem d'assumir les conseqüències d'haver tingut un accident, malgrat sigui en un estat d'alcoholèmia, però la pena de presó se l'endurà per un delicte o per un altre. Vull dir, a més, seria per un delicte d'un concurs ideal, que és una figura legal que amb un sol fet se cometen, en aquest cas, fins a 4 delictes, perquè també després hi hauria l'homicidi. En aquest cas, se diu que és un homicidi imprudent perquè realment no existeix aquest dolor de voler fer mal.
De fet, tenim...
Però...
Tenim la sensació que en molts de casos... s'acaba localitzant aquest responsable. No sé si és així, però moltes notícies, per ventura no immediatament, però sí al cap d'uns dies, s'acaba localitzant aquest conductor.
Però jo crec que per això el que t'he dit, no? Perquè, clar, i t'he dit, per desgràcia, si cerques a molt de foros d'internet, n'hi ha alguns que fins i tot t'ho diuen. No, si tens un accident i vas gat, vete'n. T'ho posa, perquè així te lliures del delicte d'alcoholèmia. Clar, i jo supos que en els 2-3 dies, moltes vegades, si vos fixeu, ja van a comissaria acompanyats de la seva defensa, del seu abogat, que ja van allà, ja preparen l'estratègia i ja és quan van i reconeixen la culpa i se'n van. Per què? Perquè el reconeixement aquest de culpa, abans de que t'hagin posat una denúncia, pot suposar un aminorament en el moment de posar la pena.
Clar, en qualsevol cas, entenc per la primera resposta que ens deieu que, evidentment, és una actitud totalment reprovable, perquè, com dèiem, pot impedir, en el cas d'una omissió del deure de socors, pot impedir atendre una persona que necessita atenció mèdica urgent, atenció de qualsevol tipus, però és que, a part, a nivell judicial, aquestes recomanacions no tenen molt de sentit perquè pot acabar sent fins i tot contraproduent.
Jo, per exemple, crec que aquí el legislador s'hauria de posar més dur en ses penes, i amb aquest tipus de penes haurien de posar l'homicidi o ses lesions produïdes per l'accident, ja no imprudents, sinó doloses. És a dir, ja no seria un delicte imprudent, que la pena és molt inferior, és d'homicidi fins a 4 anys de presó, a un homicidi dolós o unes lesions doloses. És a dir, tu has decidit donar-te la fuga? Pues, pot ser que aquestes lesions que, si t'haguessis aturat, que haguessis quedat a la policia, haguessis quedat a l'ambulància, fossin X, ara són X elevat a la potència, pues, aquesta diferència hauria de ser un delicte dolós.
Clar, perquè aquí sí que hi ha una decisió. Evidentment, ningú té un accident en principi perquè vol, ningú ha atropellat a algú perquè vulgui, en el cas d'un accident, però sí que hi ha una decisió de fugir.
Exacte, i les conseqüències de l'accident pues, poden ser més nefastes. Aquesta lot de Cap de Pere, no, però hi ha pues, molts accidents que pot ser que si en el moment de l'accident s'hagués aturat, pues, aquella persona no hagués resultat morta. I s'espera per no haver informat, doncs pot ser que la mort s'hagi produït durant aquesta espera.
En aquests moments...
És molt difícil poder-ho saber-ho. Sí, digues.
Els investigadors disposen de maneres d'avaluar o demostrar que una persona anava beguda o drogada en un moment determinat, quan ja han passat unes hores? Pens que tal vegada en drogues pot durar més, no sé, en sang? No sé.
Sí i no, és a dir, depèn del temps que hagi transcorrit. És a dir, quan tu te fan la prova d'alcoholèmia, si vos fixeu, sempre hi ha dues proves d'alcoholèmia, en 10 minuts de diferència. I aquí sabeu si hi ha una pujada o una baixada desnivell d'alcohol amb aire aspirat. Llavors, és clar, si nosaltres hem de donar una tassa és a dir, penal, són 0,60. Tu no pots anar amb menys més de 0,60 per delicte. Després hi ha la multa administrativa, que són 0,25, però per delicte són 0,60. Si tu en una primera prova fas 0,80 i al cap de 10 minuts dones 0,79, significa que el teu alcohol en sang està disminuint, llavors fa mitja hora encara estaria més elevat.
Clar.
I amb aquestes proves sí que se poden demostrar que en el moment de l'accident sí que anava baix les influències de begudes alcohòliques, però això, t'ho dic, pot ser les primeres hores després de l'accident, però en els dos dies l'alcohol ja l'has ja l'has digerit sí, i ja, sí, no, sí. Ja no en tens d'alcohol en sang. Llavors, per lo important, bé, opina, jo crec que ja això ja és més una opinió personal, és assumir els fets, perquè al final s'acaba trobant, perquè hi ha hagut testimonis, la matrícula, en el final s'acaben trobant i les conseqüències legals per la persona, que en aquell moment poden ser efímeres, perquè les penes per delictes imprudents són bastant baixes, crec que s'hauria de revisar aquí també les penes per alcoholèmia, però si després ja fas una fuita i causes una mort, hi ha un homicidi imprudent, hi ha un delicte d'omissió del deure de socor, hi ha un delicte d'abandono del lloc de l'accident, vull dir, també te la jugues, sona molt, però sí que és així, vull dir, sí, la pena que podria ser principalment de 4 anys, te puja a ser a 8 anys.
I de, queda clar, no s'ha de fer ni per una qüestió evidentment ètica ni tampoc s'hauria de recomanar, com explicàveu, determinats fòrums que desinformen més que informen, fòrums a través d'internet que donen evidentment mals consells legals. Neus Canyelles, advocada especialitzada en accidents de trànsit, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara són les 8:41 minuts.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Però
quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Ara són les 8:42 minuts. Destacam un nom propi de l'actualitat internacional, el Dandy Burnham, que és el nou primer ministre del Regne Unit, després d'acceptar l'encàrrec del rei Carles III per formar govern. Arriba el càrrec després de la dimissió de Keir Starmer, que assegura que deixa una economia més forta i una defensa més sòlida.
L'exalcalde de Manchester s'ha convertit en el setè primer ministre britànic en només una dècada. Assumeix el càrrec amb l'economia estancada i el deute públic disparat. Entre els seus reptes hi ha el com tenir l'encariment de l'energia i el cost de la vida. Burnham ha promès els majors canvis dels darrers 40 anys.
I know people at home are fed up with politics. We will make this moment...
Sé que la gent està farta de la política. Farem d'aquest moment, diu Burnham, un punt d'inflexió per a Gran Bretanya, impulsant els majors canvis dels darrers 40 anys. Un nou model polític i econòmic, ha dit el nou president de la Gran Bretanya en el seu primer discurs a les portes de Downing Street.
Tot això mentre continua el conflicte a l'Orient Mitjà, el Pentàgon ha reconegut que prop de 100 militars dels Estats Units han resultat ferits, mentre que el Departament d'Estat ha instat els nord-americans que es trobin a la regió a extremar les precaucions i la vigilància.
Mentrestant, Kuwait i Bahrain han informat de nous atacs iranians, tot i aquests atacs creuats, el govern persa ha assegurat que els contactes diplomàtics amb els Estats Units continuen i ha confirmat la recepció de missatges per intentar rebaixar les tensions i tornar al compliment de l'alt el foc de l'abril i els termes del memoràndum d'enteniment signat el mes de juny.
Continuen avui les elevades temperatures aquí a les Balears, n'hem parlat abastament, però també a la península. península i això complica el control del greu incendi que ha arrasat més de 26.000 hectàrees a la Serra Nord de Guadalajara i que ha obligat a evacuar 34 localitats i a confinar-ne 14 més.
Mentrestant, Targó, el govern ha enviat un missatge és alert per evacuar la població de Molinos a Terol a causa d'un incendi forestal que ha activat a la UME, la Unitat Militar d'Emergències. La complicada orografia en aquesta zona en dificulta la feina de les brigades terrestres, per la qual cosa l'extinció dependrà dels recursos aeris. Encara en aquesta comunitat, a l'Aragó, l'incendi d'Orés està controlat després de cremar prop de 15.000 hectàrees.
I d'aquests fets ens recorden, evidentment, que s'ha de tenir molta prudència, recordant que aquí, a les Balears, avui es presentarà també el dispositiu especial contra incendis pel dia de l'eclipsi. Falten uns segons per arribar a les 8 i 45 minuts. Ara vos deixem amb la informació de proximitat, les notícies de cada illa, a les edicions insulars.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Temps ara per la informació de Mallorca. S'eleva la tensió a Santa Maria arran d'unes pintades nazi i antisemites aparegudes a domicilis vinculades a les activistes antiturisme detingudes al poble. El govern ha condemnat els fets i ha exigit la identificació immediata dels autors. També ha demanat calma davant del que considera una escalada de tensió preocupant al municipi. Els atacs han estat denunciats davant la policia local per l'advocat de les activistes, qui ho qualifica d'acte d'odi i intolerància. Per la seva banda, partits com el PSIP i Més per Mallorca també s'han sumat a la repulsa. Tot d'una en parlam, abans però feim una ullada a la situació del trànsit i per això connectam amb la DGT. José Romero, bon dia, conta'ns.
Bon dia, en aquest moment ja trobant les retencions habituals en els principals accessos a Palma. Trobareu retencions a la carretera d'Inca, des del polígon de Son Castelló fer la incorporació de la via cintura. També a la via cintura trobant tràfic, comença des del Balear fins al polígon de Can Valero. I el que és la resta de carreteres per veure el tràfic fluid sense incidències. Això està fora ara, molt bon dia.
Gràcies, Romina West, és el control tècnic. Feim una pausa i entrem en matèria.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici, el govern condemna les pintades antisemites a les cases de les activistes de Santa Maria detingudes la setmana passada pels atacs contra immobiliàries del municipi. L'executiu també demana una desescalada de la tensió que viu el poble, on aquest cap de setmana també es varen registrar agressions homòfobes. Toni Sastre, bon dia.
Bon dia, això és el vicepresident i portaveu Toni Costa espera que detinguin aviat els responsables.
Condemnem qualsevol acte vandàlic o coacció, ja sigui comerços o ja sigui cases particulars de ciutadans de les Illes Balears. I esperem que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuïn de forma immediata per identificar en els autors d'aquestes pintades i que passin, pues, si escau, a disposició judicial.
El secretari d'Organització del PSIP, per altra banda, Cosme Bonet, condemna de forma rotunda les pintades i exigeix que s'investiguin.
Són unes expressions intolerables que atenten directament contra la dignitat de les persones i contra els valors bàsics de convivència que ens han donat com a societat. L'odi, el nazisme, el feixisme no tenen ni tindran mai cabuda a les Illes Balears.
En aquesta darrera pintada, els autors hi han dibuixat diverses estrelles de David al costat de les paraules jueus i juden en alemany. Els fets ja han estat denunciats davant la policia local, que ha traslladat el cas a la Guàrdia Civil. També hi han intentat pintar una esvàstica, tot i que el dibuix no ha quedat complet.
Principi d'acord per desconvocar la vaga de FEMS a Sóller. Després de la reunió celebrada ahir al Tribunal d'Arbitratge i Mediació, el TAMIP, l'empresa i representants dels treballadors han acordat suspendre l'aturada que havia de començar ahir vespre. S'han donat a les dues parts de marge al Manco fins divendres a les 10 de la nit. Durant els pròxims dies desenvoluparan aquest principi d'acord assolit i es tornaran a reunir divendres per intentar tancar de manera definitiva el conflicte.
Els treballadors s'han concentrat el cap de setmana davant l'Ajuntament de Sóller per reclamar el desbloqueig de la negociació del conveni col·lectiu i denunciar el que consideren retallades en les seves condicions laborals. El principal punt de desacord és la reducció de la compensació econòmica pel treball en dies festius, un complement que, segons el comitè d'empresa, s'ha abonat de manera ininterrompuda durant més d'una dècada. Juan José del Teso, de la UGT, explica que sobre aquest punt avui s'han acostat postures.
Hay un punto de encuentro en la solución del principal problema, que era el tema de la retribución de los festivos. Hay un principio de acuerdo de retrotraer a cómo se hacían las cosas en 2024 sobre este punto y nos emplazamos las dos partes, la empresa y el comité de huelga, a trabajar en un texto conjunto.
Els representants dels treballadors confien que al llarg de la setmana les negociacions amb l'empresa Sóller 2010 siguin fructíferes.
Cada vez de escéptico optimistas en tratar de llegar a un consenso en la redacción y poder pasar página ya de esta conflictividad permanente.
Els empleats també reclamen un protocol específic que els protegeixi durant els episodis de calor extrema.
85 treballadors de l'empresa pública Sóller 2010 estan pendents d'aquest acord que el batlle Miquel Nadal confia assolir.
Nosaltres el que volem és arribar a un acord amb els treballadors. És el nostre desig i crec que entre tots aconseguirem arribar a un acord i que se farà la recollida amb fluïdesa i amb normalitat.
D'altra banda, alguns negocis de Can Pastilla i Cal Estància a Palma xifren en milions d'euros les pèrdues econòmiques provocades per l'avaria elèctrica que han patit aquest cap de setmana. Endesa assegura que el problema ja està resolt.
Els veïnats diuen que s'han sentit abandonats per la companyia elèctrica, ja que afirmen que en cap moment Endesa els ha explicat com estaven avançant les reparacions. La manca de llum també ha complicat la conservació de medicaments i s'ha fet notar a la resta de negocis. Ara, molts establiments ja fan recompte de les pèrdues i preparen les reclamacions a les asseguradores.
Ha vengut pacients avui de matí inclús a cercant insulina, que sí que tenim en bastó, però que no poden dispensar perquè estan en mal estat. Venia llum, venia gent, a lo millor estàvem a meitat d'una dispensació i s'aturava junt de cop, tots els ordenadors una altra vegada baix, les neveres un altre pit per amunt i per avall.
Por lo menos se fueron más de 20 kilos en carne, en ese caso, suerte que se pudo salvar algo.
Y todos los helados se han echado a perder, el hielo que teníamos, todo.
Tenim clients a l'hostal, els clients normal que reclamin, són pèrdues importants.
Ara investigaran les causes d'aquesta avaria, que recordem va deixar sense subministrament prop de 2.000 abonats de la zona.
Unió de Pagesos assegura que 3 anys després de l'aprovació de la llei turística encara no s'ha posat cap sanció als hotelers de Mallorca per no comprar producte local. El Consell de Mallorca afirma que durant aquest temps s'han tramitat amb més expedients que mai, però no dona xifres.
El sindicat agrícola reclama a la institució insular que es facin les inspeccions necessàries perquè els establiments consumeixin entre un 3 i un 5% de producte local, com estableix, com marca la llei. Asseguren que només dues cadenes hoteleres ho han fet i afirmen que la institució insular ignora el sector primari i els ciutadans, però sí que escolta els hotelers, per altra banda. Joan Gallà, d'Unió de Pagesos.
Avui estem una mica enfadats, no? Perquè si els hotelers perdessin un 30% de la facturació, el president vendria d'hora baixa i tot a fer feina. Si els taxistes de Palma perdessin un 30% de la facturació, vamos, no farien pitades cada dia. Si els botillers perdessin un 30%, se liaria la Mari Morena. El perden els pageros, l'administració ho sap, i aquí ningú fa res.
Els pagesos també apunten que el consum de producte local ha caigut un 30% d'ençà del mes de gener, una davallada que atribueixen a la manca d'inspeccions. El conseller de Turisme, Guillem Ginart, ho nega i assegura que mai no s'havien fet tantes inspeccions com en la present legislatura.
No només estem convençuts de que el producte local és necessari i donant total suport en el producte local i en el sector primari, sinó que mai s'havien fet tantes inspeccions i s'havien instat tants expedients com ara.
I l'antic hospici de Sóller canviarà radicalment de cara per donar resposta a una de les principals demandes dels sollerics, que és l'accés a l'habitatge. L'edifici històric es rehabilitarà de dalt a baix i passarà a acollir 13 pisos públics de lloguer gràcies a una inversió de 2,7 milions d'euros. Pel que fa a l'accés, tindran preferència absoluta les persones que acreditin un mínim de 18 anys de residència al municipi. Ho explica José Luis Mateo, conseller d'Habitatge.
Todo este conjunto de viviendas van a ir destinados para sollerics con como mínimo 18 años de residencia en el municipio. Creemos que seguimos trabajando en una línea muy clara, vivienda asequible para gente de aquí.
Si es compleixen els terminis de la conselleria, les obres començaran de ves la tardor, tot d'una que acabi la temporada alta turística d'enguany. Amb aquest apunt hem arribat a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IB3 en Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí i detrás ràdio.
I ara, quan falten 5 minuts per les 9, parlant d'un festival de música que ens ha robat el cor aquests darrers anys i que ara ja s'acaba, el Movofest.
Ja t'espera que nostre t'hem llançat tot el temps. Basta, m'obrit la porta, contaré fins a cent.
Aquesta edició de la Movo serà la darrera i serà memorable, ja enfila la recta final. Els abonaments estan exhaurits des de fa setmanes, igual que les entrades de dissabte, de manera que només queden disponibles les darreres entrades per a la jornada de divendres. Pel que fa a dijous, la tradicional jornada inaugural tornarà a ser gratuïta, això sí, fins a completar l'aforament.
En tot cas, el festival tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 de juliol. Serà a Consolació, a Sant Joan, que és precisament el lloc on va començar. I enguany, el cartell combina noves propostes amb molts d'artistes que ja han format part de la història de la Movo. Com aquests que sentim de fons, Roig, el seu líder, Simó Femenia, explicava als micròfons d'IB3 Ràdio que només agafen ja propostes que els hi facin molta il·lusió. I clar, la Movo és, d'aquestes, una de les que van més amunt.
Si bé era això, anem a fer cançons que recuperem, ja que sé, des d'Itatai i tot això, que no s'ho han tallat tant. De fer-les i simplement per fer de setgir-les, treure-les, tornar-les a fer-te les teves, que ens fan sent tot ja molt paig, pues, me fa il·lusió tornar-les tot ja. Està ja, a mi crec que funciona, perquè si el grup se passa bé, si gent se passa bé.
La gent se passa bé, segur, amb Roig, ja varen ser-hi a la primera edició de totes. Per tant, no podien faltar a la darrera. Dijous tocaran Kobe, Monjo Antiquat, Nineta, The Ripples. Tot això en una jornada gratuïta, que dèiem, que servirà per donar el tret de sortida a 3 dies de música en directe. I el pla fort, possiblement per culpa de TikTok, són la Ludwig Band. Manela, Manela, no vull currar per vostè, però la pela és la pela i alguna cosa hem de fer. Segur que no faltarà el concert aquest Manela, que tan populars els va fer. Aquesta és la cançó emblemàtica d'ells, podríem dir. Després n'hi ha una altra que parla d'un tal Xavier, un tècnic de so, i que també tothom coneix gràcies a les xarxes socials. Divendres continua aquest cartellàs amb Anna Picornell, amb Vilo, amb Cora Iaco i amb els argentins El Mató a un Policía Motorizado. Dèiem que durant la primera edició va ser-hi Roig, i també hi són a la segona edició, l'any 2018. Un dels caps de cartell eren el Petit de Caleril, i també hi seran enguany.
No, jo crec que cançons de l'últim disc en tocarem moltes, perquè bàsicament
nosaltres estem tocant quasi tot el repertori, però bueno, sí que sempre tenim nou discos i llavors sempre pots fer-ho anar cap aquí o fer-ho anar cap allà una mica i, bueno, està bé pensar-hi, no sé. Alhora també, sí que realment l'hora en què toques, el tipus de festival, el tipus, són coses que afecten. Una estàtua sota el mar, una gota, ets el mar, una bala, un pensament.
També hi seran Isabel Dana i Sideways, una jornada per a la qual encara es poden adquirir les darreres entrades, i un del plat forts és Maria Jaume, que és patrimoni pràcticament de la Mobo, a banda de la música jove feta a Mallorca i a les Balears, una de les grans representants, és també possiblement una de les reines de l'escena barcelonina. Baby, tu tens la sensació que estic sempre girant. I dissabte hi haurà Antònia Font, Ànimos Parrec, però també Amulet, Dan Peralbo i El Comboi, Marc Grimalt, Nastallat i Roig, que segurament és filosofia Mobo feta carn. També Reggaeton Pare i Free Nipples. I el que passarà després d'aquesta edició és el misteri de l'amor, però la Mobo ja és eterna i creure que d'una forma o d'una altra tornarà és un acte de fe. Els que són enguany al cartell en són els profetes.
Són les 9 del matí. Resumim ara els temes més destacats d'aquest matí de dimarts. 17 persones han perdut la vida enguany a les carreteres de les Balears i, una vegada més, la pitjor part se l'enduen els usuaris vulnerables. Dels darrers 3 casos, que s'han produït en només 24 hores de diferència, un era vianant, l'altre motorista i el tercer ciclista. Hi ha més una circumstància afegida, i és que d'aquests 3 casos, 2 són atropellaments i el conductor del cotxe es va donar a la fuga. Un d'ells va ser localitzat poc després i en l'altre encara el cerquen. És el cotxe que va embestir una ciclista de 83 anys a Pollença.
En una entrevista just fa pocs minuts aquí a l'Informatiu Matí, l'advocada especialitzada en accidents de trànsit, Neu Canyelles, ha confirmat que els autors de tots 2 atropellaments mortals poden fer front a penes de presó. En total, 4 delictes, el d'homicidi imprudent, el d'alcoholèmia, i si es demostra que el conductor superava el límit permès, com també l'abandonament del lloc de l'accident i l'omissió del deute de socors.
Si tots tenim un seguro de responsabilitat civil i hem d'assumir les